voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la abrimos con algunas iniciativas de este centro sociocultural de las que nos informa Josep Martínez.
Sí, Enrique, con molta de la gent que ens escolta sabrá des del 30 de març, a partir de l'Assemblea Extraordinària de Carrevolta, estem intentant impulsar aquesta casa i sobretot la col·laboració de la gent amiga. Per això, al llarg del mes de maig hem anat organitzant diverses trobades per a la gent més interessada en impulsar activitats culturals, impulsar activitats en el camp social, en el camp del pensament crític o del feminisme. I volem anunciar-vos ja que per al dijous 20 de juny farem una trobada assemblea pràcticament de tancament de curs, on esteu convidades totes les persones, ja sigueu socis de la casa, ja sigueu afins, per a xerrar de com volem enfocar esta casa, quin paper ha de tindre Carrevolta a la ciutat. Després picarem un poc i tindrem també l'actuació dels amics Amadeu Vidal i Alvar Carpi. Bona vesprada, amics i amigues, benvinguts una vegada més al Déu de Santa Teresa. Avui, en primer lloc, escoltareu les opinions que hem gravat al carrer al voltant de les eleccions europees i municipals. A continuació, xerrarem amb Vicent Torres a partir del seu llibre No inútilmente. Com sempre, tindrem la secció de Músiques del País Clandestí, que conduïs Adeli Martínez, i finalment vos contarem la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Motiu de les eleccions municipals europees que tingueren lloc el passat diumenge 26. Avui hem tornat a girar al carrer i hem preguntat a la ciutadania què opinaven dels resultats, què esperen d'aquesta nova legislatura, quines són les seues inquietuds, i a continuació això és el que hem escoltat.
Podría haber sido peor, pero no estoy conforme. La izquierda se ha quedado un poco atrás, como siempre. Creo que se necesita que cambien muchas leyes, que sean mucho más permisivas, que no haya tantos recortes y que sea justas las cosas y que se pueda ver dónde está tanto derroche y tanto dinero que ya se han apalancado otros políticos. Que tengamos opción como pueblo a revisar dónde está nuestro dinero que estamos poniendo de todos los impuestos y de todo, y que no nos aten la argolla al cuello con tanta injusticia y que solo sea pagar y no tengamos derechos.
Son todos iguales. Cuando salen a ganar un partido son todos muy amables, miran mucho por el pueblo, miran mucho, intentan darle los caramelos a los ciudadanos y luego acaban haciendo lo que ellos les dan la gana. Son todos iguales. Tienen sus maneras de pensar, pero luego cada uno mira por su bolsillo, todos. Yo de la ciudad cambiaría sobre todo la manera de mirar a los artistas, ya que yo soy artista también. Y aunque no lo fuese, igual lo diría. Hay que ser un poquito más abiertos sobre ese tema de los artistas. Abrir más sitios, tener un horario que no perjudique, que no moleste a la gente, para que den sitios, para que se puedan hacer espectáculos. Yo soy músico, yo soy flamenco, cantador de flamenco. El flamenco y la música, pero sobre todo el flamenco, no está muy valorado como se merece, para nada.
Queremos mejorar más Valencia. Mal que de momento está haciendo carril bici, quiere decir que calle más cortas. No hay suficiente espacio para conducir tampoco ahora. Cada día la veo más tráfico. Hay muchas cosas para cambiar. Alquiler muy caro, cada vez está subiendo mucho. Todo ha subido mucho aquí en Valencia. Y sueldo es mismo como antiguo. Sueldo aún no ha subido.
La gente de autónomo no tiene beneficio ni nada. Ninguna oportunidad. Por ejemplo, tú tienes una tienda, alguno local o bares. Si tú pierdes... Después que nómina te pagan paro y todo. Autónomos está subiendo, sin beneficio. Lo que tienen niños, ¿qué tenemos que hacer? ¿En la calle o qué? Hay que cambiar algo importante para jóvenes, porque solo hasta 35 tiene oportunidades de trabajo. Como nosotros, de 40, 39, 42, ¿por qué no puedo buscar trabajo? Si tú pides el trabajo, te dicen no, 35 tiene beneficio más y no puedo buscar más. Entonces, para niños, para nosotros, no hay ningún beneficio. Hay que cambiar. Soy de la India, pero vivo aquí hace 16 años. Pero yo creo que hay que cambiar mucho en Valencia. Me tratan muy, muy bien, no hay ningún queja sobre esto, pero importante, trabajo. Para vivir la vida, buscar trabajo y ganar dinero. Hay que cambiar.
A Valencia estoy contenta. Me parece bien que el PP se haya quedado en la oposición y Podemos podía haber tret algo más. En Valencia se han hecho cosas, no han robado, que creo que es lo fundamental. Lo que ya sería el colmo es votar a otro cuando te ha robado para que te vuelva a robar. O sea, eso ya es el de ser idiotas. Han hecho una Valencia más viable, mejor, me gusta más. Que feren més cas als moviments socials i que es tingueren més en compte.
Ah, que hermoso es el tiempo pasado cuando la memoria lo ha empañado.
Passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Vicent Torres, company de Carrevolta, que vindrà a parlar-nos d'un llibre que ja presentarem el passat 14 de maig, així, que es diu No inútilmente, i que és, com ell explica a l'inici, un exercici de memòria. Habitualment en aquestes introduccions donem dades biogràfiques, com justament en el llibre Vicent parla d'ell mateix, de la seva trajectòria. Ens estalviarem i s'ha apartat i passarem directament a preguntar-li. Bona vesprada, Vicent.
Hola, bona vesprada.
A qui va dirigit un llibre com este, un exercici de memòries, o qui voldries que el llegirà?
Primer pensant en els meus fills, que és una gent ja de 40 anys, que no visqueren el franquisme, evidentment, perquè visqueren quan hi havia mort el dictador, però que d'alguna forma sí que notaren o van veure o van captar les coses que fèiem sa mare i jo, que pensàvem i com actuàvem, però moltes coses mai no les contàrem, un poc per pudor, però que siga. Al final resulta que aquesta memòria de la vida i de l'activitat de la gent que vam lluitar en aquells anys, igual se perd, igual pues, intenta rescatar en el futur quan encara tenim memòria, que ja va fallant un poc, però encara tenim memòria per a contar les històries. Jo estava pensant als meus fills, moltes coses no és contar la història, sinó contar el context. I el context no enrotllat molt, la veritat. El context a lo ample, com evolucionen les coses, com han canviat les coses al llarg de la transició i dels temps que vivim, ha sigut un llibre una miqueta grosset. Fonamentalment era pensant en la nova generació, encara que el més segur és que els que llegeixen seran fonamentalment la gent de la meva generació i al voltant, gent que visquerem allò.
Al marge d'aquesta, diguem, excusa d'explicar la teva trajectòria als teus fills, tens costum de llegir llibres de memòries, autobiografies? Has tingut algun llibre de capçalera?
Jo soc un gran lector, un lector, diguem, hàbil, però molt dispers. Llegeix moltes coses molt variades i molt disperses. Entonces, pues no puc dir m'inspire en tal llibre, perquè a més l'estructura del meu llibre és una altra cosa. No és una autobiografia, no és un llibre de memòries, tampoc no pretenc sentar a càtedra com un gran personatge que ha sigut decisiu en la història, no, que va, és una trajectòria des de baix, una persona que ha lluitat durant 50 anys i continua, pues un poc resumint el com i el per què, les coses que fèiem, per què les fèiem, i també una certa distància o perspectiva com les veig ara.
Sí que cites a l'inici i l'agafes per al títol un poema de Valente i d'ahí Strauss el No inútilmente. Pots explicar-nos un poquet quin significat ha tingut per a tu i ser autor?
Sobretot que me descobriren fa uns 15 anys, resulta que després he vist que sí que és un, diguem, poeta ja clàssic, de poeta contemporània, ja va morir, és un poeta pues, que estava en plena activitat a finals dels 50 o als anys 60, compromès, estava en el Front de Liberació Popular, una organització a la qual jo també vaig incorporar-me, però molts anys després, en un altre moment. Jo no llegeix molta poesia perquè, com entenc en el llibre, la meva costum de llegir molt ràpid, faig una lectura transversal, doncs no tinc oportunitat, o me costa molt deleitar-me en la poesia. Però bé, descobrint aquest autor, vaig descobrir un poema que d'alguna manera, en el llenguatge així complicat i barroco dels poetes, i més en la clandestinitat, era el franquisme, que havia insinuat les coses, però sense dir-les clarament, pues reinterpretant-les, venia a dir una cosa que jo sentia i havia comentat aquí en Carre Volta, me'n recordo, fa alguns anys, pensant que cal fer-lo, la lluita, la lluitem perquè cal lluitar, i moltes voltes no sabem si això va aprofitar per algo, però sempre tenim l'esperança de que això cal que aprofitarà, que algú continuarà, que algú la replegarà, que les coses que escrivim pues en algun moment fructificaran i donaran pas a ajudar al canvi social. El poema, aquesta poesia, se titulava i acabava en esta frase, les paraules que llancem al vent, cauen, fructifiquen i per tant el que fem no és inútilment, i per això m'agradar el títol, però que d'alguna forma si tenia que fer balanç de la meva vida, de la meva activitat, pense que he fet moltes coses, unes útils, altres igual inútils, moltes tontaes, algunes cosetes heroiques, no molt, no he sigut un gran líder, un gran héroe destacat, pense que algo ha aportat a la lluita per un món millor.
I també per continuar, diguem, amb els paratextos, perquè has triat esta imatge del 68 per a la coberta. Estem en ràdio, qui vulga que busque el llibre i veurà a quina imatge es referim, que és molt coneguda. Per què?
És un cartel del maig del 68. En 1968 jo tenia 18 anys, això ja d'entrada ho explicaria molt. Evidentment, Espanya no s'enterava molt del que passava a França, excepte per algunes cròniques periodístiques, alguns articles de la revista Triunfo, però més tard o més pronte va arribar, com expliquen en un dels capítols del llibre, tampoc va ser un fet aïllat, perquè era part d'unes revoltes que hi havia per tot el món, a França, a Anglaterra, a Alemanya, a Espanya, a Itàlia, a Polònia, al Japó, als Estats Units, a Mèxic. Tot el món estava subjecte a una onada de revoltes juvenils perquè la societat que havien heretat era inaguantable. Entonces, esa mida reivindique el maig del 68 com un referent de la meva vida, però també d'una forma un tant irònica, com explique, no? Tampoc és que idealitze. I justament va trobar un cartell que m'agradava, hi havia una imatge d'una fàbrica d'estes, dels que ja no hi ha, com una xumenera que tirava fum, les fàbriques més bé de principi del segle XX, d'una bandera roja, i una frase que deia «debut d'una lluita prolongada», que aquesta idea sí que m'agradava. La idea de que això de fer la revolució no és ara malse, ara ix al carrer i ja fer la revolució, sinó que una revolta, una revolució és una lluita molt prolongada, que igual el més segur és que no la veurem arribar a bon fin i coneixerem avanços i retrocessos, però aquesta lluita està i no tinc l'opció de participar en ella.
Vicent, tu mateix has dit que ha sigut un llibre gruixut, però he d'avisar a qui vaig a llegir-lo que està estructurat en capítols molt breus, independents, tot i que s'agrupa en tres blocs, i que m'agradaria que ens comentaris un poquet el perquè d'aquesta estructura i cadascun dels apartats de les seccions. La primera és anys de luchas, frustraciones y esperanzas. ¿Qué intentes contar ahí?
Esa era la idea inicial del llibre, contar les batalletes, les coses que fèiem, sobretot en els anys 70, ara revisant les coses que fèiem, sobretot l'any 75, 76, 77, és increïble les coses que fèiem. La lluita, la intensa que era, no sé d'on traiem hores, comenta un poc que de les 24 hores del dia, 8 o 10 hores dedicàvem a treballar per guanyar-nos la vida, 8 o 10 hores a la militància, a reunions, a activisme, pamfletos i de tot, i la resta per tot lo demés, incloent dormir, no donava el dia, però ho fèiem. I no jo, sinó la gent de la meva generació que lluitàvem, i molta gent molt més dedicada i molt lluitadora que jo. Torno a dir que no em plantege justament en cap moment haver sigut ni un exemple, ni un model, ni una persona destacada en aquest tema. El gros del llibre són aquestes batalletes, que és el que comentava, que conté pues, batalletes, moltes anècdotes, i explica un poc el context i l'evolució d'alguns temes. Per exemple, quan vam decidir casar-nos per lo civil, el que implicava jo, i van apostatar, quan deixaven apostatar. Moltes històries que no cal que les conté. I això és el gros del llibre, la primera part. El que passa és que jo mateix em donava compte que en alguns temes m'estava passant del context, va decidir alguns temes traure-los en una segona part, que són ja més reflexions de grans temes.
Més analítica, que es diu Tiempo de Recapitular. Què vols explicar allí?
Són alguns grans temes de la visió de l'esquerra revolucionària d'aquell moment, que mirant-les des del terrible segle XXI, un segle en el qual estem lluitant per tal d'evitar en greus retrocessos, i no sempre en èxit, on la situació de la humanitat és cada vegada pitjor, les crisis, incloent la crisi ambiental, alcancen un abast que possiblement ningú dels grans dictadors o grans teòrics revolucionaris alcançaven a endevinar. Per exemple, toca el tema de què pensaria de Carlos Marx. Lenin, que ningú s'assusta, per exemple, comença a parlar de Lenin explicant que a veure què feia jo el mes d'agost de 1990, de nit a la plaça Roja de Moscou, davant del mosso de Lenin, borratxo de vodka, cantant la Internacional. A partir d'ahí me situo respecte a què significa hores d'ara Lenin o Mao. Jo, que nunca he sigut maoista, però sempre he tingut ahí al voltant molts companys, organitzacions, etcètera, que s'indicaven del maoisme, o la guerra espanyola, o l'organització en la qual vaig estar jo més temps, la gent de l'OIC, l'Organització d'Esquerra Comunista, que ha sigut d'ells, on se troba les seues traces, l'economia, jo que en teoria soc doctor en economia, però dono que veiem una tesi de 1.000 pàgines. Vaig a la Universitat de València, no a la Juan Carlos, i tinc una tesi de 1.000 pàgines i un parell de màsters. Aquests són els grans temes. Es tracta un poc a banda i pues, podria haver tret més temes d'estos, de la part, diguem, més de batalletes, perquè de vegades eren un poc més extensos, són temes de més reflexió, ja no són d'estos de llegir-se una batalleta en la tauleta de nit abans de dormir.
Invertint l'ordre, diguem, cronològic, acabes amb una sessió que es diu De dónde venia yo. Conta'ns un poc.
Justament perquè no volia fer una biografia com si fos un personatge històric destacable, comença la primera part en 1968 o 67, quan jo comencé a entrar a la universitat i m'acosta a l'activisme, i acaba massa ràpidament en els 90 i el que va de segle com si no fos important, quan en realitat està també pringat en moltíssimes lluites. Després, la part dura dels grans temes, pues he pensat fer un repàs a com va ser millor roig o revolucionari. I llavors començo explicant un poc el meu context familiar, com vaig viure l'aport del franquisme des d'una família que no la patia, però la coneixia de primera mà i sí que va transmetre una visió, més que un terror, un horror respecte a la repressió del franquisme. Les lectures desordenades que feia, com d'estrella trellat, com va situar-me jo a poc davant del món en el qual vivia i com vaig decidir pues, tindre una posició activa i de lluita contra aquest món que no m'agradava.
Vicent, aprofitem que en l'última etapa has sigut professor d'urbanisme, que durant un munt de temps estàs dedicat a assessorament en temes de mobilitat i estem en la setmana següent a les eleccions locals i tenim 4 anys més a València de govern d'esquerres. Què li falta a la ciutat de València en aquest terreny? Però on no hauria d'enfocar el nou govern la política en aquesta línia?
He estat col·laborant en l'àrea de mobilitat sostenible, que d'alguna forma és el que més s'ha vist i s'ha notat i més s'ha avançat a València, al costat de Josep Pegrecci, sense càrrec i sense sou, perquè ja estava jubilat, i he estat, diguem, com un activisme. De fet, m'he deixat altres activismes i he sigut el meu activisme principal estos anys, no l'únic, però el principal. Soc conscient de lo molt que s'ha obert com a camp de possibilitats i del que queda per fer. El que sí que seria el moment és de definir més un projecte de ciutat. El fet de governar 3 partits o un partit i 2 coalicions pràcticament ha implicat que cadascú ha continuat treballant en la seva àrea com ha volgut. Possiblement s'ha deixat fer massa sense intentar que tot anara en una direcció adequada. Jo crec que seria el moment de definir aquest projecte de ciutat. Les actuacions de les diverses regidories i de tots els serveis tècnics vagin en el mateix sentit. Estic parlant, per exemple, d'un urbanisme realment sostenible, d'acabar en un desenvolupisme per se, incorporar els temes ambientals i d'adaptació. No parlo de lluita contra el canvi climàtic, perquè penso que és un terme molt confús, però jo m'apunto al que se fa en moltes ciutats ja en tot el món, que és adaptació i mitigació dels impactes del canvi climàtic. Això és més honest, però és igual de necessari. Com resistir millor el canvi climàtic fent una ciutat més habitable, més resistent, més resilient, que se diu també ara, en definitiva, on se'n visca millor i patisca menys. I aquest projecte, pues, pensa que tenim tots els elements per definir-lo, però està per definir. M'agrada moltíssim que Joan Ribó torni a ser alcalde, però ja l'havia criticat algunes coses i penso fer-lo molt més. Crec que sí que hem de donar un avanç de manera que el canvi a València sigui realment irreversible.
I per si algú no va vindre a la presentació de Carrevolta, la gira continua. Quina és la pròxima data i on podrem escoltar-te?
Tinc una, però és un poc, diguem, en la intimitat o en família. El dia 11 de juny és en la meva associació de veïns, el meu barri, Benimàmet, que la vas fundar, puc dir que la vas fundar jo perquè soc l'últim que viu de la directiva aquella, jo era molt jovenet i els demés pues, ja han passat a una altra vida. Entonces la presente, s'espera de mi que conti més coses del barri, de la història, pues, pensen ara més llocs, a Porta Sagunto, ja tinc el Paraulat i possiblement algun altre poble, i no descarte tornar a fer-ho en Carrevolta perquè alguna gent se la va perdre. I ara que la gent ha llegit el llibre serà el moment igual de discutir sobre els continguts. Una autoedició, he d'aclarir que la financiava jo i espero recuperar algo del cost. En part si estudia en llibreries, el que no he pogut controlar a quines llibreries. He fet algun amic que ha anat a buscar-la i no ha trobat. Igual la puc trobar en el Corte Inglés, a saber, que no és el lloc més adient del meu llibre. Puc trobar-lo en Carrevolta, per exemple, que he deixat algun exemplar per a la gent que se passa per ací i tingui interès. Pues espero que anireu trobant-lo per allà, us anirem trobant i podreu accedir a ell. És un poc pesadet a ratos, però en conjunt és divertit.
Moltes gràcies, Vicent, per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies per acollir-me en esta casa, que és la meua. Sempre estic molt a gust.
Ha estat amb nosaltres Vicent Torres per a presentar-nos el seu llibre No inútilmente.
Por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad.
I com és costum, des de l'inici del programa passem a la secció Músiques del País Clandestí que conduís Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Josep. El passat 4 d'abril per la nit, la banda Gramoxón Escavant va anunciar a través de les xarxes socials la mort del seu cantant Pep Bolinches. El grup es va dissoldre el 2002, però continua realitzant concerts de manera esporàdica. Bolinches, que patia des de fa temps una malaltia, no havia participat en els últims concerts. El grup es va fundar l'any 1991, quan uns amics de Cullera comencen a fer versions de bandes com Cortatu o Madness. El 1995 graven un casset amb temes propis, primer congrés de figures mundials, que els obri les portes de l'escena escatalítica, tant a València com a Catalunya i les Illes Balears. Abans de traure el segon disc, el grup es veu obligat a canviar el nom per la pressió de la multinacional Syngenta, propietaris de la marca de l'herbicida Gramoxón. Llavors van decidir rebatejar-se com a Escavant Malajunça, herba que no pot eliminar aquell producte. El 1999 publiquen segon congrés de figures mundials i el 2004, dos anys després de dissoldre's, tornaren a entrar a l'estudi i gravaren tres cançons inèdites incloses en el seu treball anomenat La Cabose, que comprenia també les pistes dels dos anteriors i tres cançons en directe. Des d'aquestes zones podem anunciar que en setembre, a la Ribera, com és normal, es celebrarà el merescut homenatge a Pep Bolinches. Ara recordem Escavant Malajunça amb el cant dels pirates, tema que formava part del seu segon disc.
Soy una calavera mami, que el verde con frontera al horizonte.
I ara passem a comentar-vos les activitats que tenim a Carrevolta per a les pròximes setmanes i també els tallers d'aquest trimestre. En primer lloc, recordar-vos que fins al 10 de juny podeu visitar dues exposicions. Al bar, les fotografies de Mireia Felip sota el títol El vacío de la cárcel, una obra que retrata l'antiga presó model de València. I a la sala d'exposicions, Jardí revelat, pintures de Pilar Blat. Dilluns 3, a partir de les 10, com sempre, sentiment flamenc. Tots els dilluns ens acompanya el cant de Tomàs de los Cariños i de Juan de Pilar a la guitarra, i sempre hi ha artistes convidats. La donació és de 7 euros amb consumició. Dimarts 4, a les 7 i mitja, hi haurà un col·loqui organitzat per l'Observatori Anticorrupció al voltant del cas Blasco. I divendres, com tots els mesos, a les 8 de la vesprada, torna Impro Maclet. Ja sabeu que Impro Maclet fa teatre d'improvisació a partir dels suggeriments de vosaltres, espectadors i espectadores. La donació és de 4 euros. Per a continuar el mercat de setmana, dissabte 8, tenim un concert de un clàssic de Julio Galcerà. Dilluns 10, a les 10 de la nit, com totes les setmanes, i ja us acabem de comentar, sentiment flamenc. Dimarts 11 tenim la projecció del documental Transitos en un acte organitzat per Orgull Crític. I dissabte 15, a les 8, actuació de Jazz Soul amb Victòria Llobera. En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7:30 a 9:30. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda. Els dimarts de 7:30 a 9:30. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vulgui apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8:30, per a qui estigui també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional. Són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11:30 i l'aportació és de 15 euros al mes. Fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi interessat i recordeu, votar votem cada 4 anys, però dia a dia cal bregar des del carrer i per els avanços menuts i quotidians.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Mito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot,
senyor Wellington.